Coneixes els autèntics beneficis de la fruita? Carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11:20, La Cuina Sana, un programa divertit, fresc i desenfadat, amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana, els dijous, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Obrim ja els fogons de la cuina sana, avui amb les meves cuineres preferides, la Magda i l'Agustina. Molt bon dia.
Bon dia.
Mos han deixat soletes, eh? Mos han deixat soletes.
Sí. Bé, hem
d'excusar al doctor Òscar Ros, perquè ja sabeu que avui és notícia, el nombre en director en funcions de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'enhorabona des d'aquí, des del seu programa.
Sí, no li caldrà pujar cada dia, és veritat, això.
Sí, però el trobarem molt a faltar.
Sí, jo ho sento, que és molt maco, però bueno.
Bueno, ell sempre... Sí. Ja ho ha dit, que seguirà pendent de nosaltres. També intentarem poder-nos acomiadar algun dia al programa en directe, que avui volia estar, però l'han de presentar ara a Reus, l'han de presentar i no pot ser.
Sí,
i la Valèria, la pobra, doncs la tenim amb, com molta gent, amb la passa de pas aquests dies.
La Valèria, que s'anivi des d'aquí. Sí.
Així que una abraçada ben forta i ànimos a recuperar-se. Avui hem de parlar de la llet, hem de parlar dels làctics i la llet i els seus derivats. I tenim, doncs, com sempre, una mica de dades, no?, com ens ha oferit sempre l'Òscar. Diu un estudi que han publicat recentment que la llet es va consumir fa 7.500 anys a Europa Central. I diu que un canvi genètic va ser el que va permetre beure llet a agricultors que vivien en la regió situada entre els Balcans Centrals i l'Europa Central i no a grups situats més al nord del continent segons es pensava fins a la data. I la selecció natural afavoriria les regions del nord d'Europa per la necessitat de tenir vitamina D degut a la falta de la llum solar. Això és el que diu... Aquest estudi, sí. També diu que el més probable és que la llet va ser la fermentaven, no?, per fer iogurt, mantequilla i formatge els romans, ja que utilitzaven llet de cabra i d'ovella per a fer formatge. I també recorda en aquest sentit que els pobles celtes i els germans practicaven la ganaderia de llet i consumien llet fresca en quantitats significatives. Si alguna dada històrica, anem a parlar de consum abans d'entrar més en matèria. I segons l'informe del consum d'alimentació d'Espanya, les dades del 2014, va retrocedir el consum de llet als hogars un 2,3%, però sí que va augmentar el gasto, ho va fer amb un 0,5%, perquè, doncs, perquè va pujar el preu de la llet, en aquest cas. Llavors, per això vam gastar més. Se situava amb 0,72 euros el litre, un 2,8% més car que el 2013. La compra de llet líquida va suposar el 2014 un 3,56% del que es va gastar destinat a la compra d'alimentació i beguda als hogars d'Espanya, i el gasto per càpita de la llet al 2014 va ser de 52,78 euros per persona a l'any. Déu-n'hi-do, el que gastem. Pel que fa a la ingesta mitja de llet realitzada per persona i any, es va situar als 73,33 litres per persona, el que representa una disminució també de l'1,1%. Les comunitats on més es consumeix llet és a Castilla y León, Extremadura i Castilla-La Mancha, i al contrari, Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana són on es consumeix menys llet. Pel que fa als tipus, el 26,6% és de llet entera, no? La sencera.
Sí, sí, sí.
La sencera, la semidesnatada, és la que més es consumeix als hogars espanyols, representa el 45,2% del volum de llet líquida, i la desnatada el 28,2%. Bé, també algunes dades.
Sí,
vosaltres consumeu llet?
Sí, nosaltres la semi.
Jo també, la semi. M'agrada més. Si no, me costa una mica, la trobo massa dolça.
Sense lactosa també la prenem, sense lactosa.
Ara en parlarem també, sí, perquè hi ha molta polèmica al voltant de la llet. La Valèria ens ha deixat també els seus apunts nutricionals.
Bé,
no,
bé,
sí, que ho tenia tot preparat. I anem a explicar una mica, en aquest cas, la part nutricional dels làctics, que la llet i els seus derivats són aliments que s'originen a la naturalesa per satisfer els moments de major demanda nutricional, de manera que el seu valor nutricional és elevat. I una prova és que la llet s'ha adoptat com a base a les guies alimentàries de pràcticament totes les cultures occidentals. La llet conté un promig de 258 mg de calci en 240 ml. Tot i que hi ha altres aliments que també aporten calci, la llet i els seus derivats són els únics que amb només 3 porcions diàries, llet, formatge i iogurt, un got de llet, un tall de formatge i un iogurt, sí, es cobreix la recomanació diària de consum. I és que es diu que amb 3 porcions diàries de llet, 36% de la ingesta diària recomanada de calci. Per tant, ho s'aconsegueix més ràpid que amb la fruita i les verdures. Sí, bueno, depenent, perquè a mi m'agrada molt els làctics. És una manera fàcil d'obtenir una gran varietat de nutrients que ajuden a construir ossos forts i organismes saludables. La llet i els seus derivats són molt rics en proteïnes i calci de fàcil assimilació, són uns nutrients molt importants en les etapes de creixement i desenvolupament i també per al manteniment, com dèiem, de la massa òssia i muscular, i tenen també un impacte molt important en la promoció de la salut. Per exemple, contenen fòsfor, que ajuda el calci a la formació i al manteniment dels ossos juntament amb la vitamina D, magnesi, que ajuda a mantenir els ossos sans i la regulació sanguínia, potassi, que ajuda a regular el balanç de líquids de l'organisme, vitamina A, que és essencial per la salut de la pell, la vista i el sistema immune, així que a nivell nutricional sembla ser que la cosa és bona.
És complet del tot.
A més, organismes com la FAO o la UNESCO diuen que està molt recomanat el seu consum, que és indispensable per la nutrició humana, sobretot pels nens, que són els que més n'hi consumeixen.
Sí.
I què més que de... Ah, sí, dic que per als intolerants, el que deia la Magda, no? Hi ha llet sense lactosa, hi ha llet baixa en grassa, hi ha també com comentar que ara...
Llets d'avena,
sí,
llets
d'avella,
de soja,
d'ametlla, sí, d'avellana, sí, d'arròs també.
Sí.
Per tant, ara hi ha una mica aquesta polèmica, no?, que si llet d'origen vegetal, que si llet d'origen animal, que si la llet només l'haurien de veure els nens estan a aquesta edat, que els grans no haurien de veure, hi ha tota aquesta polèmica. La Valèria m'ha deixat un missatge.
Sí.
I és, jo creo que el consumo de lácteos es necesario.
Vale.
Pues molt bé. Pues
així
perfecte.
Que ens quedem amb el que ens,
sí,
diu, pues amb el que ens diu ella.
No, la de soja l'han provat perquè mos ho van dir i no mos agrada, no mos agrada.
A mi no m'agrada gens, però hi ha gent que és al contrari.
Sí. Diu, proveu-la que us agradarà. Dic, pues,
i la d'avena, no. També he sentit dir que els agrada molt la d'avena.
Bueno, sí.
Tot depèn. Potser saps què passa, que clar, nosaltres la llet la tenim tan bona de casa sempre.
Això també.
Que també mos hem tingut d'acostumar la de pot des de que mos ha costat molt.
Clar, Magda, ai, Agustina, tota la vida tota repartint la vida llet de cabrí, no?
I la llet condensada, què tal? De la llet concentrada.
Valtros, què us sembla?
No ho sé.
Home, i per l'organisme no crec que sigui molt bona, perquè porta molta grassa.
La llet almendrina, la famosa llet almendrina, que et posaves dos culleradetes i una miqueta d'aigua, et feia aquella begudeta tan bona.
Sí,
l'almendrina, vull dir, també.
La llet condensada ho consumíeu molt vosaltres, no com a dolç?
Abans, jo, bastant. I l'almendrina també.
Només hi havia la llet condensada.
I quan anàvem al col·legi, a la meva època, llet en polvo.
Clar, sí. Ja diràs que és el que trobes sempre més.
Igual que amb l'aigua.
Igual que amb l'aigua, igual com amb una altra, com amb una altra cosa. Si agafes la pelada diràs que és bo. Però bueno, jo crec que hi ha moltes coses que, i la llet sobretot,
bueno,
fas un talladet.
Vosaltres ni bebeu de llet o no?
Sí,
jo cada matí, el meu gotet de la llet semidesnatada, una cullereta de Nescafé descafeïnat, perquè m'han dit això. I després tres pastilletes de, no t'ho sé dir, doncs altres potes que veus, que és Nexio, com se diu. Doncs sí.
Com a proteïna.
Sí, en vez del sucre.
Molt bé.
I té bon gust, Antonio, que sí? Té bon gust, també, vull dir
sí,
que...
Sí, sí. El de matí sol també?
El de matí. A dinar, com ho sembla, el caferet.
Caferet.
Sí.
També una goteta, pues, bueno, no?
Jo descafinada que sigui de cafetera, sí, perquè em van dir això quan em va agafar. Bueno,
sí.
I,
sí.
I em poso una miqueta de sucre, però això com em posava dos cullerades, me'n poso només una,
clar,
una miqueta menys.
Una miqueta menys.
Molt bé.
Perquè jo, sense sucre...
Ai, que ens cau tot.
Sense sucre, n'hi ha que sí.
A mi no m'agrada, veus la llet amb sucre?
Pues la carba de natural, sense
sí.
res?
Jo sense res.
La filla nostra...
Ni Colacau, ni Nesquit, ni tot això que posem.
És que trobo que ho endolceix massa.
Vale, vale, sí.
Bueno, la Maria Mercè, ella, el cafè sense sucre
sense
ni res.
Sucre,
diu que som els bons cafeters.
Sí.
Això sí.
Però a nosaltres ens agrada molt. I mos agrada dolcetos.
Bueno, per a gustos colores...
Ah, sí, ara t'ho vaig a dir.
I el que hem pogut veure és que la llet i els làctics són un producte que es pot utilitzar...
Els iogurts, els
iogurts...
Les tajades... És que hi ha tanta varietat que quan vas al súper...
I te perds tants colors, no?
Tants colors i tanta
varietat. Amb mermelada, amb anous, amb no sé què, amb desnatats...
És que hi ha molt,
amb fruita, de tot.
Amb el típic Danone normalet i corrent. I ara quan vas
sortir
allò que no saps quin agafar...
Però, Magda, quan va sortir el Danone, que va tardar molt a sortir...
També,
no
tenia, també, però
perquè
dia,
el que veiem eren els formatgets que mos passejaven aquells dones en els cistells formatgets, però vull dir, quan va sortir el Danone és una miqueta més aquí.
Que vol que seria, eh?
Però ja parlem de molt antic, això no mos convé.
Sí, el dia. No són tan grans. Vinga,
què preparem? Dolç i salat? Comencem pel salat.
Sí, sí.
La salada de la sala, de la ràdio.
Doncs pues bueno, jo he fet flam d'espinacs, que és com un pastel d'espinacs.
Molt bé.
I ara encara estem al temps que encara n'hi ha d'espinacs, perquè ara quan fa calor... L'espinac ja no, s'acaba el broc i l'espinac ja s'acaba tot.
Com ho fem, això?
Els espinacs, mira, jo aquí, per exemple, tinc per ingredients, tinc mig quilo d'espinacs, 100 grams de formatge gruyer, però bueno, pots posar com sigui, ratllat, 3 ous, un, veus aquí, i diu això, un pot, diguéssim, de nata de cuina.
Sí, un bric d'aquests petitets.
Sí, un bric, que ve ser uns 170 grams.
Sí, o la botelleta aquella, el bric que hi ha.
Un bric, hi ha brics, sí. Després, un cubito de Maggi.
Una pastilleta.
Una pastilleta de Maggi.
Molt bé.
I mantequilla. Doncs bueno, tot això s'agafa i primer es posen els espinacs que no es bulliguen. Se treu pues, lo taronxo i tot això, i es fa trossets i es posa en un posto que després en la batidora ho puguis, en un mini piber o com sigui, ho puguis triturar. Pues poses los ous, los espinacs, lo formatge, la pastilleta del màgic, la desfas tu una miqueta perquè quedi millor, i el pot de la nata. Això ho desfas tot. I es fa una crema pues, molt bona.
Tota la batidora?
Sí, tota la batidora, tot això. Després, pues, si tens un motlle d'estos com has ensenyat tu, Magda, fora d'edat del mig.
Molt bé.
I si no, com sigui...
Si no, rectangular, d'esto que queda
sí,
com un pastelet.
També.
També.
Pues, després ho untes en mantequilla.
Molt bé.
Ho untes en mantequilla i poses tot això.
Molt bé.
I això se fa al bany maria, al forn.
Ah, molt bé.
Sí, al bany maria
al forn, perquè és millor tampoc no fer el bany maria damunt del foc també, però el bany maria al forn també de dalt queda una miqueta més quagat.
Molt bé.
Quedarà més torradet.
Queda més torradet de dalt, sí. I està uns 35 o 40 minuts, això segons també lo que, perquè bueno, ho poses a 160, 180...
S'ha d'anar punxant.
Sí, i això són les cuines i els forts com són, d'esta manera. I queda pues, molt bo. Pues, després agafes això i si vols lo poses amb una bandeja, lo treus amb una bandeja, i pel damunt hi pots posar una mica de... Aquí jo hi ha vegades que he posat una mica d'això de tomàquet, salsa de tomàquet pel damunt.
Sí.
És bo sense res,
sí,
perquè el pots a talls. Oi, i queda
sí,
molt bé.
Que
i si vols posar damunt una mica de salsa de tomàquet, també ho agraeix molt.
També ho molt bé.
I bueno, doncs ja està, molt senzillet de fer.
Sí? Això em recorda molt a les com... kits, aquestes que li diuen,
com?
No? Les que són com les kits, no?
Sí, una cosa...
Que és el mateix però amb massa de hojaldre.
Sí, molt bé, una cosa semblant. I amb un quart se fa això.
Sí.
Ho prepares i en 35 minuts o 40 ho fas.
I boníssima, de
i queda molt bo.
Sí.
I ara pues, encara estem al temps dels espinacs.
I la salsa de tomàquet?
La salsa de tomàquet sempre la fas tu una miqueta, allò és una miqueta de ceba.
Sí.
O...
Una miqueta de sofregida.
Sí, com ara nosaltres que tenim ja feta sofregida, però això ho pots a tu aire. I si no, pues queda molt bé.
I si no els agraden els espinacs amb un carabassó, està boníssim també.
També t'he de ser igual. Bueno, i els espinacs, però hi pots posar el que vulguis. Pots posar bròquil, i pots posar molta cosa. Molta cosa hi pots posar. Però bueno.
Molt bona idea.
Molt
bé,
Agustina,
molt bona.
I ara la Magda mos farà les postres.
Sí.
Que encara són més bones.
Vam endolcir el dia, Magda.
Primer que tot farem la referència.
Una fe de rates hem de fer.
Sí, a veure, tots els que tinguin el receptari ara, l'últim de la ràdio,
el número 16,
al coc de pera amb cobertura de xocolata hi ha una petita coseta que falta la farina. Us ho volem dir perquè si ho feu, a més és boníssim, perquè l'han provat i és boníssim, quedarà molt bé, i és que falta la farina, i són 6 cullerades de farina, sí. Vull dir que si ho poseu al costadet, que aquí hi ha tot, hi ha els ous, el sucre, l'oli de girassol, el iogurt natural, que és el mateix que ara nosaltres direm, però que és el coc de llimona, les peres, les cullerades de llevat, però falta la farina.
La farina.
6 cullerades de farina.
Sí, que, que si ho peses, després també saps els grans que són.
6 cullerades, les culleradetes
sí,
també van
molt bé. Sí, jo solgo pesar bastant, però bueno, és el mateix.
Bueno, què hem de fer avui? L'altre dia la Valèria mos va dir que algo que gastéssim de iogurt, per fer així dels lacs, sí. I tot això, doncs diu, el de iogurt de limon. Bueno, el de iogurt de limon el sap moltíssima gent, que és l'1-2-3, respon d'altra vegada. Vull dir que si és l'1-2-3, perquè mira, són el iogurt, 3 ous, els 2 vasets del iogurt de sucre, el mateix vaset de iogurt d'aceit d'oli de girassol i els 3 vasets de farina, tot això juntet, i un sobret de llevadura i unes gotetes d'anís.
Facilíssim.
I la ratlladoreta del llimó, sempre. Això ho sap tothom. Pues mira, pel bizcocho se posa en un recipient els ous i el sucre, es baten ben bé, s'añadeix el iogurt i la ratlladoreta del llimó i se segueix batent, després s'hi posa l'oli i a poc a poc, sense deixar de batre, s'hi fica el xorret d'anís, se mescla tot la llevadura amb la farina i es fa la massa. En un molde de mantequilla i farina se posa dins i s'introduix al forn 180 durant 40 minuts. Però si el molde és redó, com ara li he ensenyat al senyor Agustina, que són d'estos moldes de silicona que queden molt bé, redó queda un coc tan vistós i tan bonic,
queda com un tortell,
que queda com un tortell, tortell amb el foradet.
Vull dir
que no, sí, aquests que porten el foradet
al mig, i queda estupendament bé. Vull dir, no és el clàssic coc, ja queda una miqueta més vistós. I després, si es pot canviar el sistema i fer el bizcocho diferent, en vez del iogurt de llimó, es pot fer amb iogurt de xocolata. Se pot fer, en vez de les 2 tassetes de farina, una de cacau en polvo.
Sí.
El iogurt de xocolata.
Que n'hi ha sense sucre, de més.
Sí. Farina i el que fa 3, el cacau en polvo. I queda vistós i és de xocolata.
Vull dir, boníssim.
Que queda perfecte. Però a més vull dir una altra que m'ha agradat molt.
Bueno, carregada.
La carregada. Sí. La crema catalana, que ja la sap tothom, clar, que queda estupenda. Però a mi m'ha agradat molt les torrades de Santa Teresa.
Què són les torrades de Santa Teresa?
Les torrades de Santa Teresa són aquestes persones que abans fèiem, quan no hi havia tanta cosa, aprofitar el pessec. Les barretes del passec, que quedaven sequetes, doncs mira, amb una barreta de passec, un litre de llet, canella en pols, 2 ous, l'oli i sucre. Per a preparar, se fa. Se tallen les llesquetes amb un centímetre aproximadament de dobletes. Se remullen amb la llet aromatitzada amb la canella en pols. Ràpidament, perquè no quedin molt estovadetes, se passen per l'ou batut i es fregeixen amb l'oli abundant i ben calent fins que estiguin doradetes. Tothom veu d'un costadet i de l'altre, com si féssiu rosquilles. S'escorren amb una escorradoreta i este preparadet, un platret amb sucre, amb una miqueta de canilla en pols, se fiquen en sucretetes, passadetes i queden unes postres que són unes postres bones i barates.
Com a torrijas són només d'això.
I de cuina d'aprofitament, que ens agrada molt aquí a la ràdio, no?
Això és el que
vull
dir. Sí,
perquè és el pa que queda.
Abans que queden tots aquests sucres de pa, doncs va, un dia fem això una miqueta. I després el típic arròs amb llet. Però bueno, l'arròs amb llet ja som tothom, arròs i llet i totes aquestes coses.
I trobem a tot
arreu. Vull dir que hi ha tantíssimes coses que es poden fer, bueno, salses, a la llet, ja dona molt marge de tot.
Amanides aquestes que van amb la salsa de iogurt.
Salses de iogurt, que ara és lo típic. L'altre dia m'ho mirava, dic salses de iogurt, si n'hi ha tantíssimes.
Si fas canelons de bechamel, que també necessites
canelons de bechamel.
No acabaríem mai.
Mira, que portem tota la llibreta i que el dia que passarem la llibreta direm, com pot ser que tot això pugui ser? Doncs sí, tot això és el que nosaltres podem aportar avui en els lácteos.
I de meravella, com sempre, d'alt nivell.
Encantades.
Moltíssimes gràcies a les dues i dir als nostres oients que d'aquí 2 setmanes parlarem de fruita dolça, ja, no? Sí, que ja comença a ser el temps.
Quasi
ja cullen, Agustina?
Cireres.
Ja estan aquí, he vist alguna foto, però...
Sí. No, ja en cullen, nosaltres tenim uns parents de Tivissa, i ja cullen cireres de veritat.
Bueno, doncs parlarem de la cirereta.
Bueno, suposo que no hi faltarà el coc de cirera.
En cullen en cantitat.
No, el coc lo
direm jo. Lo direm, que és
el coc, molt bé.
Sí, el coc de cireres.
El coc de
cireres, bueno... Això potser ho podrem dir després.
Ja ho direm el pròxim dia. Sí. Sí. Ho deixem a la gent amb la incògnita, que així ens escoltarà, sí. Perquè si ho diem, doncs sí.
No, ja no tindrà gràcia.
Pues moltíssimes gràcies a les dues. També li enviem aquesta abraçada a la Valèria, que ho recuperi. I també una besada al doctor
Ross. Un gran saludo, que el trobarem a faltar, però bueno, millor per ell.
I tant. Gràcies i bon dia. Adéu, adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.